Sonia, l'actualitat del MACBA.
Una de les tasques essencials del museu consisteix en conservar el patrimoni artístic i documental per a les generacions futures. Però alhora, aquest patrimoni s'ha de difondre, compartir i debatre amb els públics coetanis. I és en aquesta doble comesa, amb interessos sovint contraposats, on la feina del conservador-restaurador adquireix un protagonisme cabdal. L'art contemporani, a més, presenta unes particularitats materials, conceptuals i processuals que obliguen a articular uns plantejaments molt específics de conservació. Com es conserva l'art conceptual? Com s'enfronta el restaurador als materials efímers? Es pot alentir un procés de degradació quan l'artista no vol que s'intervingui en l'obra? Sonia parla amb Xavier Rossell, conservador i restaurador del MACBA, per intentar donar resposta a aquests i molts altres dubtes, endinsant-nos en els vestidors de la conservació d'art contemporani. Conservació i restauració d'art contemporani. Tasques i especialitats.
Les tasques del Departament de Conservació i Restauració són diverses. En principi, fem molta feina de conservació preventiva, que en un museu d'art contemporani jo crec que és la tasca més important, més que restaurar, perquè en principi les obres són bastant joves i llavors el que s'hauria d'intentar és prevenir que no passin les coses. També fem restauracions, evidentment. Però tasques de conservació preventiva vol dir controlar les manipulacions, que es facin de la manera adequada, quan les peces surten i entren, quan viatgen, que les caixes siguin també les adequades, que viatgin de la seva millor manera, amb materials de conservació perquè no es danyin, solucionar problemes de presentació de sales, perquè moltes vegades les obres contemporànies no és penjar un quadre a la paret, sinó són instal·lacions, obres tipus múltiples, amb molts elements diferents. Per un altre costat, fem restauracions. Jo distingeixo amb dos tipus d'intervencions. Una, que seria a petita escala, que són marcs de peces que arriben en cops, petites pèrdues de pintura, algun cop amb alguna escultura així, això s'intenta arreglar, petites neteges. Això serien les petites intervencions, que quasi sempre van lligades a exposicions temporals. I després, grans restauracions, perquè hi ha obres que necessiten restauracions, perquè des del seu inici s'han plantejat d'una manera i s'intenta arreglar o solucionar, o perquè arriben molt brutes i s'han de fer neteges. I llavors, són restauracions que al temps poden ser 2-3 mesos. També, quan una peça viatja, li fem un informe de sortida. A vegades aquestes peces viatgen amb correu, que és una figura que és un dels nosaltres, dels conservadors-restauradors, viatgem amb la peça, ja sigui perquè és una instal·lació, has d'anar al museu on vagi per instal·lar-ho, o perquè és una peça que té un gran valor, i llavors ha de viatjar acompanyada i s'ha de supervisar la seva instal·lació, el moviment de la peça. Dintre del Departament de Conservació i Restauració estem dividits per especialitats, més o menys, perquè no... O sigui, un conservador-restaurador de contemporani no té només una única disciplina. És molt difícil que et trobis només una obra que sigui formada només per una tipologia, no? Com una instal·lació, a vegades té una pintura, coses de medi art, escultures, objectes, pot haver-hi foc també, vull dir que no sempre, o tenim casos que tenim motors de nevera, vull dir que hem de tenir un senyor de neveres, no? O sigui, la nostra feina és molt multidisciplinar i el que has de tenir clar és que has de treballar amb moltíssima gent diferent i que saber els teus límits, que en són molts, i llavors quan jo tinc un problema, per exemple, amb una nevera, aviso el senyor de la nevera. I llavors em ve un senyor d'una nevera que jo el que li dono són les pautes ètiques i de conservació sobre la intervenció que pot fer i que no pot fer. Perquè, clar, moltes vegades aquesta gent té uns criteris que no són els mateixos que nosaltres apliquem, evidentment. A mi em diu, aquest motor de l'any 70, el millor que podria fer és canviar-lo. Dic, no puc canviar perquè forma part de l'obra, el motor és superimportant, ha de funcionar, llavors s'han de buscar solucions. Pues està molt clar que jo no sé de neveres, no en sabré mai. Bueno, ara en sé una mica més perquè parlo amb aquest senyor i m'explica, però que no és el meu tema, no? Llavors parlar. Però tot i així sí que hi ha algunes disciplines que més o menys conservem com Per exemple, hi ha gent que es dedica a les instal·lacions, actor que és més objectual, hi ha gent dedicada a paper, hi ha gent dedicada a media art, hi ha gent dedicada a pintura. Aquests serien els blocs més grans.
Per una intervenció mínima.
Tenim un problema, els conservadors restauradors d'art contemporani, que no existeix una formació específica d'aquesta especialitat. Llavors, tots venim d'una formació clàssica. La formació clàssica t'ensenya a enfrontar-te a les obres, a les restauracions, d'una manera que no és com després jo crec s'ha d'enfrontar un amb art contemporani. Per exemple, jo sempre dic que una peça que té 30 anys no pots fer una neteja igual que un retaule del segle XIV, perquè un retaule del segle XIV ha tingut una biografia de l'obra, ha tingut un recorregut que no és el mateix d'una peça de 30 anys. I crec que els criteris amb art contemporani han de ser molt més curosos. O sigui, s'ha d'anar amb molta cura a l'hora d'intervenir qualsevol peça. Jo, com a conservador restaurador, penso que les intervencions han de ser mínimes. Que una intervenció molt agressiva amb una peça de fa 30-40 anys és poc reversible. No tenim un recorregut històric per saber les conseqüències del que estem fent i llavors jo crec que hi ha casos que millor deixar la peça com està, ni que sigui una mica més bruta. O sigui, es pot adecentar una mica però sense haver de fer una gran intervenció i esperança un temps. És difícil perquè venim tots d'una formació on la intervenció és important. Llavors, els que fem contemporani has d'anar aprenent a poc, i això t'ho donen els anys, que el millor és no intervenir.
Conservadors i artistes, un diàleg fructífer.
També és veritat que nosaltres, això també m'agradaria que quedés clar, col·laborem molt amb els artistes, o sigui, qualsevol intervenció que es fa es pregunta a l'artista i es demana permís. I a vegades que l'artista et diu que sí, a vegades et diu com vol que ho facis, a vegades ho fan ells mateixos, a vegades et diuen que no pots tocar l'obra, que l'obra és així. I, per exemple, Dieter Roth és una persona que no volia que la seva obra es restaurés. Llavors, la seva degradació que té és la que l'artista vol. I fins i tot ell en vida es havia carallat amb restauradors que havien intervingut les seves obres. Intenta sempre que l'artista, ja que tenim la sort de que vivim conjuntament en el mateix moment, pues que puguin participar, no? També aquí a Espanya el dret intel·lectual sempre és de l'artista, i vull dir, això perdura sempre, no? Ells tenen dret sobre les obres, vull dir que no pots canviar absolutament res, no? Que i està bé, o sigui, que està bé que ells participin de la seva obra, no? Vull dir que i que prenguin decisions conservatives, perquè moltes vegades, clar, l'altre dia estava amb el Daniel Canogar, clar, i em deies que jo quan creu no penso en aquests paràmetres, perquè jo estic fent una obra. Llavors és després que vosaltres veniu i em feu totes aquestes preguntes que m'atabaleu, però que jo en principi no, jo vull tenir tota la llibertat a l'hora de crear, no vull cap tenir coartades, no? Com que m'estiguin tallant les ales, com si diguéssim. I clar, és veritat. Vull dir, el que passa que està bé que després, a posteriori, en puguem parlar i prendre decisions, no? El que fem nosaltres, en principi, són unes entrevistes als artistes on els hi fem tota una sèrie de preguntes sobre la conservació i, sobretot, conservació després pel futur, perquè, clar, tots no hi serem. I llavors són coses que ja podem deixar escrites i hi ha unes pautes que està bé. També és veritat que els que no hi són, que ja són morts, quasi tots tenen els hereus o tenen les fundacions que vetllen per la seva obra. No? Pues, jo què sé, el Sol Lèvit, si tu tens una obra del Sol Lèvit, que és un mural, que tu tens un certificat, tu no tens l'obra físicament, però et ve un senyor de la Fundació Lèvit a instal·lar-te-la. No? I llavors has de contactar amb ells, has de parlar amb ells, ells et diuen com s'ha de fer, diuen que ho preparis tot, i llavors quan la vols fer et ve el senyor i te la fa a la paret. I només hi ha una sèrie de gent, uns repartits per Europa i uns repartits per Estats Units, que són els que poden reproduir els murals del Sol Lèvit, per exemple. No? Però clar, aquest contacte, pel Sol Lèvit ja es va encarregar de que això, quan ell no hi fos, funcionés així. No? o la Fundació Keiharing, o la Fundació Dan Flavin, no? Que si mai hi ha algú, si se't fon un fluorescent del Dan Flavin, has de parlar amb la Fundació. Llavors et diuen quin fluorescent has de comprar, on l'has de comprar, perquè no et val qualsevol fluorescent, per exemple, no? Pues la gent que vetlla perquè les obres no canviïn.
Materials efímers i conservació. Els caramels de Félix González Torres.
La situació d'efímer de l'art contemporani és, pel restaurador, jo crec que és, en el meu cas, és molt dual. I a vegades ens planteja coses molt, molt fàcils i jo crec que amb el temps es va complicant. Per exemple, hi ha un cas molt fàcil i molt... que són, és una obra del Félix Torres, que és una muntanya de caramels que havíem tingut aquí al museu, que tu has de comprar uns caramels concrets, els poses, la gent els agafa i quan s'acaba tornes a posar més caramels i quan s'acaba l'exposició s'ha acabat. Bueno, clar, mentre hi hagin aquests caramels no hi ha problema. El problema el tenim quan desapareixen la fàbrica aquesta de caramels i no ha deixat indicat quin caramel hagi de ser, no? O quin tipus de caramel. Perquè, clar, aquí era important pues, que els papers del caramel fossin de colors, o sigui, no podies posar quan, no podies anar a la cantonada i comprar els caramels. Llavors, això per nosaltres és fàcil mentre existeix el productor de la part efímera, quan parlem d'objectes així. Però, clar, quan desapareixen, se'ns compliquen molt les coses.
Dieter Roth, xocolata, degradació i conservació.
Clar, en el cas de Dieter Roth, el problema aquí també és que ell no vol que la degrada... Ell pensa que la degradació de la peça forma part de la seva obra. Molt bé. Però clar, però això quan entra en un museu i hi ha darrere uns propietaris que han pagat molts diners per una obra d'aquestes, que aquí entrem nosaltres per arribar a un equilibri d'intentar conservar allò. No millorar-ho, perquè el que ens passa, per exemple, amb l'obra nosaltres que tenim de xocolata, que són aquestes pastilles de xocolata amb trossos de paper escrits a màquina, és que és una obra de l'any 70. Llavors, el xocolata s'ha anat tornant blanc. Per què? Perquè el xocolata té una cosa que amb el temps el sucre emigra en superfície i fa que et canviï l'aspecte. A part, aquest xocolata ha tingut un atac d'insectes important. Llavors, quan va arribar aquí al museu, el que es va fer, es van plantejar diverses solucions. Clar, no es podia intervenir de cap manera perquè no és una obra de Dieter Roth que no es pot tocar, però què podíem fer? Fer un tractament contra els insectes. Això ho vam fer. Plantejar també si es podia canviar la peana. El que passa que fer una peana nova que incorporés un sistema d'absència d'oxigen perquè no hi hagués més atac biològic, era una inversió caríssima i de moment es va desestimar. Però bueno, es fa un control periòdic de que no es reinici l'atac biològic de l'obra i es manté, per exemple, està emmagatzemada a dintre les neveres, que vol dir que està amb una temperatura de sobre uns 18 graus, i això fa que no es faci més malbé. El que no estem fent és restaurar-la, però el que estem intentant és que no vagi més de pressa a fer-se malbé, a deteriorar-se. És complicat. Cada cas és especial. No podem fer servir un esquema per tots.
Eulàlia Valldosera, el culte a la mare i la custòdia dels objectes quotidians.
També ens passa, per exemple, amb una obra de la... de l'Eulàlia Valldosera, el culte a la mare, que ella va fer servir unes ampolles de productes de neteja que es projecten amb unes màquines de diapositives, es projecten les ombres sobre les parets, que és un efecte molt bonic perquè fa l'autofocus de les màquines diapositives, dels projectors, fan que es deformin les imatges i sembla que hi hagin senyores o figures femenines a la paret. Però tenim, en aquesta obra per nosaltres és un paradigma de complicació a nivell de conservació. És molt difícil conservar-la. Primer, perquè les ampolles de productes de neteja canvien moltíssim i molt fàcilment. I les que hi ha, que això crec que és una obra de l'any 89 o 90, ja no existeixen. El poc de mistol que hi havia ja no és igual. I llavors, perquè tothom diu, bueno, doncs aneu i compreu un pot de mistol i el canvieu si es fa malbé aquest. No. No es pot, perquè ja no és igual, perquè ja sabem que les marques canvien les etiquetes, canvien el petit format, no és que siguin molt diferent, perquè tu l'identifiques, quan ho veus dius aquell és el Mistol, però a lo millor el pitorro de dalt ja no és tan rodó, és més quadradet, o... pues és una peça que tenim molts problemes, que la solució és fer motllos del que tenim i reemplaçar-ho. I després tenim un altre problema, que són les màquines autofocus, els projectors, que ja no es fabriquen, i els que es fabriquen actualment, perquè això seria fàcil, canviem el projector, en posem un de nou, però és que els que es fabriquen ara no tenen autofocus. I llavors pues, ens trobem en que hem d'intentar conservar les màquines que tenim, comprar estocs antics d'aquestes màquines quan en trobem, per tenir de recanvi, i bueno, intentar plantejar com anem conservant aquesta obra.
Preservar l'art urbà, Haring i Oteiza.
En el cas del Haring, per exemple, clar, nosaltres tenim la calca d'aquesta obra, perquè ja sabeu que això es va, ho va pintar ell, en el lloc on ho va fer després va anar a terra, llavors abans que anés a terra, l'Ajuntament amb molt bon criteri va cridar una restauradora, es van treure una calca i l'Ajuntament va dipositar al museu la calca. Llavors nosaltres tenim la calca que podem reproduir al mural sempre, demanant-li permís a la Fundació Haring, no? En aquests casos, per exemple, el més important d'aquesta obra, què dius? Bueno, conservar bé la calca, evidentment. Tenim la calca original i llavors nosaltres no fem servir aquesta per treballar. Es fa una còpia i de la còpia és la que després fem servir per la paret. Clar, aquí, sobretot, la documentació és bàsica. O sigui, en conservació, restauració d'art contemporani, hi ha una feina immensa que és documentar i tenir les coses molt clares. O sigui, per exemple, el tipus de pintura que s'ha de fer servir, ho hem de saber. No? Vull dir, totes aquestes coses són bàsiques. També ens passa, per exemple, amb l'escultura que tenim davant de l'Oteiza, que és una escultura que forma part del teixit dels nois que estan patinant tot el sant dia allà, que la fan servir de trampolí, que li fan grafitis, i llavors nosaltres tenim una feina que és anar netejant i repintant l'escultura. Llavors, bàsic saber quina pintura hem de fer servir, no? Tenim una referència donada pel senyor Oteiza, sempre tenim, no? Pues això ha d'estar documentat. O sigui que hi ha una feina que és molt, molt de documentació.
El gran repte de la fotografia digital.
Bé, és veritat, la segona meitat del segle XX ha sigut terriblement productiva, amb noves tècniques, s'ha revolucionat tots els sistemes fotogràfics, no? Hem passat de l'analògic en seguida cap a mitjans digitals i ens presenta un gran repte. La veritat és que és difícil la conservació d'aquests materials. En principi s'estableixen, fem servir com els estàndards que hi ha per fotografia sobre paper, s'ha de vigilar molt amb les tintes sobretot de les primeres impressions digitals no són d'una qualitat molt bona i llavors tendeixen a desaparèixer molt fàcilment, no? És com allò típic de, que sap tothom d'un fax, quan de l'època del fax, pues, en 2 mesos et havia desaparegut la qualitat del fax. No dic que sigui la mateixa qualitat que les primeres impressions digitals, però déu-n'hi-do la poca qualitat que tenien, perquè bueno, era material nou i no se sabia. Ara ja tenim una mica més de perspectiva. Ara normalment treballen, els artistes s'han preocupat perquè clar, es van trobar que les primeres fotos que tenien, si les venien, després els propietaris es queixaven al cap d'un temps perquè se'ls havia desaparegut la imatge o se'ls estava diluint o el que fos. Normalment ara el que fan és treballar amb materials molt més bons, tenen una bona, els fotògrafs tenen preocupació pels materials. I nosaltres el que fem és aplicar els estàndards de fotografia i paper. Un dels problemes més importants per a la conservació de la fotografia és la llum. I llavors pues, intentar que, si són unes imatges, si són unes fotografies que s'exposen molt, parlar amb l'artista i tenir una còpia, si ens proporciona una còpia o ens deixa fer una còpia, i llavors tenir una que no s'exposa i l'altra exposar-la més, la que pateix més, que és una còpia que ja sabem que al final es destruirà perquè no ha de tenir vida, no? Només per mostrar-la. Aquesta és una de les solucions que fem i la fem bastant, no? També, si no, el que fem és, en cas de que no puguem fer còpies o que no hi hagi possibilitat, el que fem és que les peces rodin, o sigui, si són sèries de 20, doncs se n'exposen 10 primer, 3 mesos, aquestes 10 es guarden i després s'exposen les altres 10 i es van rodant, unes descansen i unes no, perquè es puguin exposar i es puguin veure. Clar, tenim poca perspectiva, llavors tot és molt experimental, has de ser cuidadors, però també és veritat que l'art s'ha de poder veure. Llavors tenim aquesta, com disjuntiva, de buscar la balança, no?, que vagi bé amb tots els interessos.
Obres en exposició. Una feina de conservació constant.
Hi ha instal·lacions, per exemple, que quan les tenim a sales, per nosaltres, la gent es pensa que quan hem inaugurat ja està, però són peces que ens requereixen molta demanda a nivell de conservació i restauració. Per exemple, l'obra que tenim de Sildo Meireles, que és uns camps de... són com unes muntanyes de sorra amb tot de globus dintre, doncs, la primera vegada que ho vam muntar, la gent, encara que es descalçava, entrava dintre de la instal·lació, llavors foradava el plàstic, perquè la sorra està protegida amb un plàstic i una lona, doncs foradaven la lona i el plàstic i llavors sortia tota la sorra, punxaven els globus. Llavors, què passa, per exemple, amb aquesta instal·lació? Doncs que com a mínim 2 cops de setmana s'han de reposar globus i controlar els forats de la sorra i doncs fer parxes, o sigui, perquè no surti la sorra, per exemple. Què ens passa amb instal·lacions com la The Little General de la Falstrom, no? De Falstrom, no? Per exemple, que és una piscina on hi ha uns elements que floten. Doncs en aquest cas hi ha un manteniment superrigorós de l'aigua de la piscina, perquè sabem que amb la llum de sales sobre l'aigua fa que canvi el color de l'aigua, per exemple, poden sortir algues. Doncs s'ha de fer manteniment, s'ha de moure l'aigua contínuament, perquè no es creïn fongs ni algues a dintre l'aigua. Un cop a la setmana s'havien de netejar els motors que hi ha sota de la instal·lació per fer córrer l'aigua, tirar pastilles d'oxigen. No podem tirar clor, perquè el clor rovella tota l'estructura que hi ha dintre de sota de la piscina, per exemple. I després aquesta obra, en concret, no només hi ha aquesta part de manteniment de l'aigua, sinó s'ha de vigilar que els elements que floten no caiguin dintre l'aigua, perquè si cauen, com que ja són uns elements que són fotografies enganxades sobre cartons i colorejades amb oli, el que fa és fer malbé la pintura i aixecar el paper de les fotografies. I llavors, clar, això és un dany per l'obra. Doncs s'ha de controlar que no caiguin, per exemple. I que per capilaritat aquests elements, amb tant de temps dintre l'aigua, provoquen salts als elements flotants, no? Per exemple, és una peça molt complicada de mantenir a sales quan s'exposa, no? Normalment. I, per exemple, aquí hem de buscar aliats a sales, que són els vigilants de sala, per exemple, no? Perquè ells la veuen cada dia, si es toma un element ens avisen i llavors pugem nosaltres i ho posem bé. Vull dir, necessitem gent que ens ajudi, perquè és impossible tenir un conservador restaurador 24 hores sentat davant de la peça perquè no passi res, no? O perquè accionar, no? Llavors, aquí la col·laboració amb altres departaments també és important. Però sí, normalment les instal·lacions tenen aquesta vessant de que per nosaltres quan s'inaugura és quan comença encara molta més feina.
Formació permanent i experiències compartides.
A veure, l'experiència amb el temps et va curtint i et va donant pautes de manera de treballar. També és veritat que som un col·lectiu, els conservadors restauradors de contemporani, molt, molt, molt actius, amb trobades, reunions, experiències. Ja des de fa molts anys, fa més de 20 anys, que es va crear el Grup Espanyol d'Arte Contemporáneo i que es fa una trobada anual. Holanda és molt activa amb aquest tema de conservació d'art contemporani, també organitza uns congressos. Vull dir que ens movem molt i intentes passar informació fàcilment. O sigui, és molt difícil que un col·lega et digui que no quan li demanes qualsevol cosa. Vull dir, jo què sé, nosaltres, quan vam començar a fer tots els criteris de medi art que ningú sabia com enfocar-ho, Jo vaig anar al MoMA i la gent del MoMA em va rebre amb els braços oberts, em va explicar com ho feien allà, la gent del Guggenheim també, i jo vaig venir amb l'experiència, la vam portar aquí, i algunes coses s'han aplicat i altres no, però vull dir que la gent amb això es té la ment molt oberta. La veritat és que és fàcil col·laborar. I es fan molts workshops de molts museus interconnectats i es publica tot a les xarxes, vull dir, la Tate té uns programes molt bons de conservació preventiva aplicats, per exemple, en media art o en instal·lacions, conjuntament amb l'Inca holandès, i tot això està penjat a la xarxa.
macba.cat